Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Ha començat aquesta tarda, amb restriccions pels protocols de la pandèmia del Covid-19, una nova assemblea plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, amb presència in situ físicament a Madrid de només 38 dels més de 70 bisbes titulars en actiu de diòcesis espanyoles. En el discurs inaugural, el cardenal Joan Josep Omella, president de l'organisme i arcabisbe de Barcelona, ha parlat de la necessitat que l'Església millori el seu servei a la societat en aquest temps de crisi i emergència sanitària, també d'educació, del dret a la vida i, finalment, del servei a la societat en tots els àmbits.
Con toda la humanidad, también la Iglesia está inmersa en un proceso de examen ante esta pandemia y sus males. Necesitamos mejorar nuestra actitud de servicio, intensificar nuestro compromiso de salida a las periferias sociales y existenciales y anunciar el mayor tesoro que hemos recibido, la alegría del Evangelio. A ello queremos dedicar nuestras energías y suplicamos la asistencia de la gracia que active lo mejor de nosotros mismos en favor del bien de todos. La Iglesia y todas sus instituciones educativas se suman a este pacto educativo global propuesto por el Papa Francisco con el fin de formar personas capaces de amar y ser amadas, dispuestas a ponerse al servicio de la comunidad. Por eso, lamentamos profundamente todos los obstáculos y trabas que se quieren imponer a la acción de las instituciones católicas concertadas. Nuevamente insistimos que no es el momento de poner trabas, de enfrentar instituciones públicas y privadas, sino de trabajar conjuntamente. Una sociedad que no cuida a sus mayores y a sus enfermos es una sociedad que se va muriendo lentamente. Queremos, pues, renovar nuestro compromiso irrenunciable con la defensa de la dignidad incondicional de cada ser humano, desde el momento de su concepción y con un morir digno en el que la vida sea plenamente humana y pacífica hasta el final, excluyendo tanto la anticipación de la muerte como su retraso mediante el ensañamiento terapéutico. La comunidad cristiana quiere cooperar con todos para construir esta sociedad de los cuidados a los más vulnerables. Es verdad que lo ideal sería evitar las migraciones innecesarias y para ello el camino es crear en los países de origen la posibilidad efectiva de vivir y de crecer con dignidad de manera que no se puedan encontrar allí mismo las condiciones para el propio desarrollo integral. Nuestros esfuerzos ante las personas migrantes que llegan pueden resumirse en cuatro verbos, como dice el Papa: acoger, proteger, promover e integrar.
Aquests són alguns fragments del discurs inaugural que acaba de pronunciar el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, a l'inici d'una plenària que durarà fins divendres, que tindrà un contingut presencial i online i que servirà per aprovar la instrucció pastoral sobre l'acompanyament en el dol i en la mort i també abordarà temes de cara als propers 5 anys a nivell pastoral i de treball per la pandèmia i per l'emergència sanitària. Avui, en el nostre programa, l'entrevista analitzarà la situació de la pandèmia a Madrid, perquè les xifres mostren que allà l'evolució millora. Intentarem explicar-nos per què amb el periodista del diari El Periódico de Catalunya, la capital de l'Estat, Manuel Vilassaró. I a la taula d'anàlisi el tema avui seran les migracions, les de la Mediterrània, convertida malauradament en una mar cementiri, i les de les Canàries, on el problema està al límit del col·lapse. Tot això i una miqueta més fins que quedin uns 5 minuts per a 6:45. Comencem. Thank you. Avui el pensament del dia, abans de l'informatiu, ens l'ofereix Jordi López Camps, membre de Cristianisme i Justícia i exdirector general d'Afers Religiosos de la Generalitat.
Vivim en un temps més de formes que de fons. Les formes dominen els continguts. Ens quedem en la superfície dels esdeveniments sense aprofundir-los per entendre els signes dels temps. La política ha esdevingut un paradigma d'aquesta situació. La política és un espectacle que busca crear falques en els noticiaris amb la pretensió d'agitar les nostres emocions. Sembla que els polítics hagin renunciat a estimular el nostre pensament. Els debats parlamentaris són caricatures de la realitat i s'obliden de parlar del perquè de les raons polítiques. Assistim atònits a un enfrontament entre diputats pel preu de la roba o la marca d'una bossa. L'anècdota superficial amaga el debat polític. Els parlaments esdevenen teatres de gesticulacions o patis de col·legi per tal d'obtenir el nostre aplaudiment. Mentrestant, l'economia del país està oberta en canal i les esperances de molta gent estan esmicolades. Hem passat de la societat líquida a la liquidació de la política. Que tinguin un bon dia.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Obrim el resum de l'actualitat. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
El govern negocia amb els sectors afectats el pla de reobertura previst per a dilluns vinent.
Les restriccions es revisaran cada 15 dies en funció dels indicadors de transmissió del virus. La incidència continua a la baixa, però encara és lluny de ser de la desitjada. La consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Interior, Miquel Samper, han comparegut per valorar aquests indicadors i han avançat que el retorn a la normalitat es farà en 3 o 4 trams, que es revisaran al cap de 2 setmanes. Vergés ha recordat que el proper dilluns 23 de novembre començarà el pla i que es farà sempre d'acord amb els compromisos adquirits amb les parts implicades.
El Departament de Salut, mentrestant, prepara un protocol perquè la xarxa catalana de farmàcies pugui fer els tests d'antígens de diagnòstic de coronavirus.
En aquest cas han estat la consellera Vergés i el director de la unitat de seguiment de Covid-19, Jacobo Mendioroz, els qui han explicat que treballen en un document marc per determinar totes aquestes condicions, unes condicions que han d'assegurar que els tests d'antígens es faran amb totes les garanties de seguretat, de traçabilitat i d'interpretació. Mendioroz ha afegit que volen evitar imatges que s'han vist en altres països de cues de gent on estaven barrejades persones simptomàtiques amb asimptomàtiques i que també cal garantir que les persones que faran les proves estaran correctament protegides.
Un apunt cultural, museus oberts, però buits, i és que s'ha produït una caiguda del 70% en les visites.
La davallada de visitants als museus de Barcelona és un dels efectes col·laterals de la crisi del coronavirus i no és exclusiva dels que tenen més dependència del públic estranger, ara absent, i afluència respecte al mateix període del 2019 és fins a un 90% inferior al Museu Picasso, per exemple, un 80% al MACBA i un 68% al CCCB.
Moment ara per saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens en porta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hem tingut una jornada, la d'avui, amb força núvols i fins i tot aquests núvols s'han deixat escapar alguns ruixats a punts de les comarques del litoral i del prelitoral, i al llarg de les properes hores d'aquesta tarda i també aquest vespre es manté aquesta situació. Núvolositat entre variable i abundant, sobretot a la costa i al prelitoral, i més clarianes a la resta. Tot i això, aquests núvols a poc s'han d'anar trencant i per demà esperem ja una jornada més assolellada. Hi haurà núvols, sobretot al matí, especialment també a la costa per litoral, però a poc s'aniran trencant. Com que demà disminuiran els núvols al matí, les temperatures mínimes aquesta propera nit i matinada seran una miqueta més baixes que les d'avui, i també baixaran un pèl les màximes. Per tant, una jornada demà tranquil·la, amb moltes més clarianes, però això sí, una cosa que no canvia respecte la setmana passada són les boires que aquesta propera nit i matinada es formaran a les comarques de l'interior i també punts del prelitoral, i que demà amb el pas de les hores s'aniran dissipant.
Gràcies, Jordi. I els bisbes espanyols, com dèiem a l'inici del programa, celebren a partir d'avui fins divendres l'assemblea plenària de la Conferència Episcopal. Davant de la situació especial que vivim per la pandèmia, La comissió executiva ha acordat diferents mesures perquè la reunió es desenvolupi amb seguretat. Entre elles, la trobada serà presencial i online, amb un màxim de 38 bisbes físicament presents a la seu de Madrid, la de l'Episcopat espanyol. Aquest matí s'ha celebrat l'Eucaristia a la capella de la Successió Apostòlica, amb l'aforament permès, i des de 4:45 ja està en marxa la reunió ordinària, amb un discurs inicial, del qual us hem ofert al principi del programa uns fragments, del cardenal Joan Josep Omella, president de la Conferència Episcopal, i després del nunci del papa a Espanya i Andorra, Bernardito Auza. Omella ha començat recordant les quantioses pèrdues de vides humanes i manifestant als familiars de tots els difunts el seu condol i la seva esperança. Igualment s'ha solidaritzat i s'ha compromès amb els qui estan patint les conseqüències econòmiques, socials i laborals d'aquesta pandèmia.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels a Ràdio Estel. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a diumenge a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
2 minuts i serà 6:45. Volem mirar avui cap a Madrid perquè les xifres mostren que allà l'evolució de la pandèmia millora. És per això que aquesta mitjanit s'han aixecat les restriccions en 10 zones bàsiques de salut a tota la comunitat autònoma. Aquestes àrees representen un 2% de la població, unes 200.000 persones. El motiu és que estan per sota dels 500 casos per cada 100.000 habitants. Tot i això, les autoritats madrilenyes recomanen que els moviments es redueixin al mínim imprescindible. El govern autonòmic defensa l'eficàcia d'aquestes mesures preses els últims dies i les últimes setmanes per protegir del Covid. La xifra de nous contagis ha baixat fins a 663, quan dissabte se n'havien notificat 1.925. La presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso atribueix la millora en les dades a la gran capacitat diagnòstica, diu, i demana al govern de Pedro Sánchez que autoritzi que els tests de detecció es puguin fer a les farmàcies. Ens acompanya avui breument per analitzar aquest tema Manuel Vilaseró, periodista del diari El Periódico de Catalunya a Madrid. Senyor Manuel Vilaseró, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bé, com s'explica aquesta millora experimentada a Madrid, tenint en compte que les mesures per contenir l'expansió del virus han estat, en aparença, podem dir, més laxes que no pas en altres comunitats?
Sí, home, s'explica per diversos factors. Bueno, per una part, No, aquesta baixada de la incidència no és tan gran com s'està dient, perquè els canvis que hi ha hagut en el sistema de rastreig, per exemple, a Madrid, no s'estan fent el test a les persones que han sigut contacte d'un positiu o els alumnes que estan en una classe d'un nen que ha donat positiu. Això ho van fer en el moment en què tenien més col·lapse i que no podien fer tants tests, i ara inexplicablement ho mantenen. Clar, això fa que baixi la incidència, la xifra oficial de la incidència. Però és veritat que ha baixat, és veritat que s'ha controlat, però no en els extrems que s'està explicant. I la prova la tenim en què les UCIs segueixen saturades, completament saturades, apenes han baixat l'ocupació de les UCIs, i que, bueno, cada dia estem enterrant 40 o 50 persones. Jo crec que s'està donant una imatge que no és real del tot. Uh-huh. És a dir, la situació està millorant, però estem en un moment, jo crec, que a Madrid molt perillós, perquè si seguim donant aquesta imatge, ens pot passar que ens relaxem i qualsevol rebrot, qualsevol arribada del fred més intens, pot fer qualsevol rebrot ens agafi amb els hospitals plens, el qual seria terrorífic. Ja hem vist que aquest virus no admet ni eufòries ni relaxaments.
Certament. Sí, ni a Madrid ni enlloc, però en aquest cas parlem d'una zona d'Espanya especialment poblada, no? Amb més de 3 milions d'habitants només a la ciutat i 5 milions i escaig a tota la comunitat. Sabem que des de...
És veritat, sí. Sí,
sí, endavant, endavant.
Si em deixes afegir, que és veritat que l'estratègia dels tests d'antígens massius és una bona estratègia. És una bona estratègia, jo crec que Catalunya també l'acabaran incorporant. S'hauria d'incorporar tot arreu, clar, és que és un avantatge tremenda, no? En un quart d'hora et diuen si ets positiu o no. Fins i tot l'Oriol Mitjà li ha proposat que abans d'entrar a un concert la gent es sometés a test d'antígens. Bueno, no sé si això és factible o no és factible, la logística és complicada, però et dona unes facilitats tremendes, no? Aquí a Madrid s'ha començat a emplear, i això és bo, i jo crec que ha contribuït efectivament a la baixada de la incidència, però no en els nivells que s'està dient.
Dèiem, senyor Manuel Vilà Seró, periodista del Periódico a Madrid, que sabem que les farmàcies... que des de fa unes setmanes l'ambient social a Madrid està una mica enrarit amb l'augment de contagis i la manca de mesures. Com ho està vivint tot això la població en aquest moment concret?
Com l'augment de contagis?
No, em referia l'ambient una mica enrarit entre l'augment de contagis i també, hem de dir, la polèmica política i les anàlisis polítiques d'uns i altres.
Bueno, sí, el problema és que s'ha polititzat molt tot això, no? És a dir, en vez de prioritzar la sanitat, s'ha prioritzat la política. Des de fa molt temps ja patim que el govern de la comunitat, inclús a la primera onada de la pandèmia, utilitzava la pandèmia per criticar el govern, no? I ha criticat el govern quan tenia el mando únic perquè tenia el mando únic. Ara que li ha passat amb ells, ara critiquen perquè no fan prou. Això ho enverina tot. Ho enverina tot perquè... I jo et puc dir que ho vaig viure molt directament perquè estàvem informant cada dia d'això. La Comunitat de Madrid ha prioritzat sempre l'economia davant de prendre mesures. I si el Ministeri de Sanitat finalment es va veure obligat a intervenir, va ser perquè no estaven fent realment res, perquè no s'havien posat les piles. I estàvem en una incidència a la que no ha arribat Catalunya encara, en aquells moments.
En aquests moments.
I no estàvem fent pràcticament res. Aleshores, bueno, clar, una intervenció de l'Estat sempre és molt complicada, i ells, el Ministeri de Sanitat, jo crec que va intervenir massa tard. Jo no el critico perquè hagués intervingut, sinó que va intervenir massa tard, jo crec. I, bueno, això també ho han utilitzat políticament com que s'atacava a Madrid. És que jo, com a madrileny, com a persona que visc a Madrid, jo vull que defensin la salut pública, qui sigui, m'és igual.
Sí.
Però amb la situació en què estàvem, calia fer una intervenció de qui fos. Ojalà hagués sigut de la comunitat, però no ho va ser.
Objectivament...
Hi ha una altra cosa...
Sí, endavant, digui.
Que la política ha estat amagant, no? Que és que, clar, es diu, és que la Comunitat de Madrid ha baixat. Sí, ha baixat, és veritat. Però, bueno, les mesures que s'han pres a la Comunitat de Madrid, el dels antígens, si tu vols, és mèrit de la comunitat, és veritat. tenen molt bons especialistes i en aquest cas els hi han fet cas, però la major part de les mesures dures que s'han pres, a mèrit de restriccions, les ha pres l'Estat. I des del 2 d'octubre van estar 21 dies en vigor les limitacions de restaurants, bars i tal, en els 10 municipis més importants de Madrid. Això ho va decretar el Ministeri de Sanitat. Uh-huh. Després l'estat d'alarma, el toc de queda, també és una mesura que s'ha pres des de l'Estat.
Sí, sí.
Jo el que sí li dono molt poca importància, i això per això veig que ningú en fa cas, és aquestes mesures que han pres ells de confinar zones sanitàries, perquè les zones sanitàries realment ningú sap on comencen, on acaben.
Clar.
La gent no en fa ni cas, no hi ha cap control de si entres ni surts.
Sí, sí. I podríem dir que és com no fer res, per entendre'ns, això.
Sí, exacte. I llavors el que ha fet la polèmica política és que ha dividit molt a la gent amb bàndols, que és el de sempre una mica, no? I llavors, bueno, doncs...
Els que estan amb el govern autonòmic, del PP, sí, Ciutadans...
Clar, llavors no pot ser que ens dividim amb aquest tema per la qüestió política, perquè és absurd. El que hem de fer és curar de tot, no?
I tant, i tant.
Procurar que no hi hagi 40-50 persones cada dia a les funeràries, no? Que és el que està passant.
I tant, i tant.
A Madrid i a Catalunya també, ara.
Sí, tot i que a Catalunya tenim ara una mica d'esperança en la millora de les dades, però efectivament no hem de badar.
Sí, però clar, falten uns quants dies, perquè això es noti als hospitals. I
sí, sí, sí.
Falten dies encara.
Certament.
Perquè aquí amb aquestes mesures més light, pues, en 2 mesos les UCIs segueixen amb la mateixa ocupació, no?
Uh-huh.
Amb la qual cosa, si no prens mesures més dures, com ha fet Catalunya, difícilment baixaran aquestes xifres, i a Catalunya ja veurem si baixaran.
Veurem,
perquè bueno, també hi ha qui sosté que s'havia de fer un confinament, que és una mesura molt dura, però la fas molt poc temps, 2, 3, 4 setmanes, i a la manera t'estalvies, pues, morts, ingressats, i ja pots tornar amb una normalitat més.
Es refereix a confinament domiciliari, en aquest cas.
Exacte.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Manuel Vilassaró, periodista del diari El Periódico de Catalunya a Madrid, li agraïm molt la seva participació avui. I només abans em sortia per error la paraula farmàcies, perquè precisament es proposa des del govern autonòmic madrileny, però també aquí a Catalunya, el tema de les farmàcies. És viable, sí, això, de detectar coronavirus a les farmàcies?
Sí, ells, els del govern, jo crec que tenen molta por que el tema de la detecció de contagis perdin el control. Perquè si no es fa per una via estandarditzada, centres de salut, tal, però jo crec que això són pegues que són burocràtiques que s'han de vèncer, que ja portem 6 mesos amb això.
És a dir, que s'ha de facilitar de fer-ho, diguéssim.
Jo crec que sí.
Uh-huh.
Requereix una formació al prendre la mostra i tal, però és una formació que jo crec mínima. Bueno, la Generalitat a Catalunya, no sé si al final... Jo no segueixo tant de prop lo de Catalunya.
També està sobre la taula, del Departament de Salut, avui ho hem
sabut. Sí, però volia dir, hi havia un altre tema, aquells, els anàlisis, els tests que pensaven fer a les escoles, els deixaven en mans al treure's la mostra als propis alumnes.
Sí, sí, i això de moment s'ha replantejat. Sí, sí.
Això s'ha replantejat, home, potser no cal anar tan enllà, perquè tot el prengui el propi alumne, però que te'l prengui un farmacèutic.
Sí, clar, un farmacèutic és un professional. Sí, sí.
Hauria de portar un EPI, no és tan fàcil tot.
Sens dubte.
Perquè a més si tens símptomes i tal... Però
sembla més viable això que no pas els professors a les escoles. Per
exacte,
entendre'ns.
Exacte.
Sí, sí.
Exacte.
Molt bé.
Sí, jo crec que com més test i més ràpid siguin, millor, i això és un gran avenç.
Moltes gràcies avui al nostre company periodista Manuel Vilassaró del diari El Periódico de Catalunya a Madrid per haver-nos acompanyat, molts ànims, a cuidar-se també, i ens ha presentat la realitat tal i com la veu, i esperem que entre tots anem millorant, prioritzant la salut. Una abraçada i fins una altra.
Vinga, una abraçada. Moltes gràcies a vosaltres.
La contraportada amb Rafa Sanahuja.
Rafa, què ens portes?
Anem a desengreixar una mica, Ignasi. No et sembla? Pandèmia, conferència episcopal... Parlem d'una cosa que ens agrada a tots, que és les eleccions a la presidència del Barça. Víctor Font ha confirmat que el periodista Antoni Bassas... Quina veu, quin discurs... Serà el seu número 2. Font ha anunciat que Bassas tindrà una funció executiva en el gabinet de presidència i farà tasques en l'àrea de comunicació, com no pot ser d'una altra manera. A més, ha explicat que serà com la seva mà dreta. Jo crec que el següent pas és que Joaquim Maria Pujal passi a ser el responsable de l'àrea lingüística del club i que Ricard Torquemada, el periodista esportiu, sigui la direcció esportiva. Bromes a banda, em sembla un fitxatge de luxe per al Barça, Antoni Bassas, si és que es confirma, evidentment.
I si es confirma i aquesta candidatura després guanyem, li desitgem el millor al nostre company, Antoni Bassas. Gràcies, Rafa. Seguim ara amb la taula d'anàlisi.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68. Ara, si encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta. Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i la rebràs durant un mes de franc. Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Vols conèixer en profunditat els personatges de l'actualitat?
Vols compartir una estona amb els noms del moment?
A Ràdio Estel, El Protagonista.
Un programa on conversarem amb personalitats destacades del món de la cultura, de la política, del món social i molt més.
Els dimarts a les 8 del vespre, comparteix una estona amb El Protagonista.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Anàlisi. 2 minuts i mig i seran 6:45. La Mediterrània continua donant mostres de ser tristament un cementiri de persones que perden la vida en el seu intent de buscar un futur millor. La setmana passada, en poc més de 24 hores, el vaixell d'Open Arms va rescatar 260 persones en 3 operacions de salvament en alta mar. Només dimecres van morir almenys 6 migrants, entre ells un nadó, Joseph, de Guinea Conakry, però l'acció de l'ONG va permetre salvar la vida de la majoria dels nàufrags abandonats a la deriva. A més, dimarts també havien perdut la vida 13 persones, entre elles 3 dones i un menor, mentre Open Arms havia rescatat dimarts també 88 éssers humans més, en el marc d'una missió, la número 78, que havia començat el dia 4 de novembre amb la sortida del vaixell des de Barcelona. A aquesta situació hem d'afegir el que està passant a les Illes Canàries, on estan arribant igualment embarcacions amb persones desesperades. Un jutge, Arcadio Díaz Tejera, denunciava l'altre dia la situació que pateixen molts d'aquests migrants que són amuntegats com si fossin bestiar, va dir. El magistrat va demanar dijous concretament el desmantellament immediat del campament del moll d'Arguineguín, on hi ha mal allotjades unes 2.000 persones. Díaz Tejera assegura que el tracte que reben és degradant i inhumà, d'acord amb el Conveni per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals de Roma, signat l'any 1950. Ens acompanya primer uns moments Àngel Miret, amic d'aquesta casa des de fa molts anys i també advocat, expert en temes d'immigració, entre altres coses. Senyor Àngel Miret, un plaer saludar-lo. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com està?
Doncs bé, també amoïnat per tot això que està passat, perquè
És clar, tot això que la pandèmia, diguem-ne, s'ho menja tot a nivell informatiu.
Sí.
I, mira, avui mateix he revisat una mica la premsa perquè havia de fer aquesta connexió i he revisat la premsa d'avui i pràcticament no surt absolutament cap notícia sobre aquesta arribada massiva de novament, no és pas novetós això que estem dient, sobretot en aquest moment a les Canàries, eh? O sigui, Ignasi, sobretot el que s'està produint és una arribada massiva de persones que venen sobretot de Mauritània, o sigui, surten de Mauritània malgrat que provenen de països molt diversos. Amoïnat, doncs, per la situació humanitària, amoïnat perquè no hi ha clam de l'opinió pública en la mesura que la preocupació per la pandèmia, insisteixo, es menja tot l'àmbit de les notícies i també personalment sembla que aquesta situació ens fa oblidar o estem una mica anestesiats en relació al que està passant en
les costes. Efectivament, doble problema, la Mediterrània, que ha de deixar de ser un cementiri, ja ho deia el Papa Francesc, ara fa tot just 6 anys, quan visitava el Parlament Europeu, però malauradament això no s'està complint. Ara d'aquí uns moments connectarem amb Jesús Alberto González, que és delegat de Migracions de la diòcesi de Tenerife, i amb ell parlarem potser una mica més de les Canàries, però encara una qüestió breument més, també podrà seguir vostè, senyor Àngel Miret, però una pregunta molt breu sobre la Mediterrània. Com es pot aturar aquesta onada de persones? Perquè ara segur que estan mal circulant persones per la Mediterrània buscant un futur millor, amb el risc que hi ha i la possibilitat que torni a haver-hi morts.
A veure, Ignasi, el tema és molt complex. Aturar-ho, clar que es pot aturar. Senzillament blindar les fronteres. Blindar les fronteres del nord d'Àfrica.
Sí, no em referia a això, evidentment, tampoc.
Clar, no, però vol dir que això és una mica el que està fent la Unió Europea. El problema de fons és molt, molt més ampli que tot això. No vull pas fugir d'estudi, però el problema no és tant aquelles persones que embarquen. Esclar, sí que és un problema, perquè aquestes persones, la tragèdia humanitària de cada persona és un drama per tota la humanitat. Però el problema segueix sent els desequilibris nord-sud, els conflictes armats, les pandèmies, en aquest cas, de l'Àfrica, que no solament són de la que estem patint, de la Covid, sinó moltes altres, algunes d'elles ja molt superades, i aquest és el problema, el desequilibri, els conflictes armats, la pobresa, la misèria, que fa que moltes persones emprenguin una ruta, i una ruta migratòria, que acaba moltes vegades al mar, i a vegades acaba en aquestes pasteres que s'acaben enfonsant o acaben de ser rescatades. Per tant, la solució de fons, no la conjuntural, la solució de fons és que aquest món profundament injust, aquest món que distingeix tant el món ric del món pobre, del nord i del sud, canviï aquesta manera de relacionar-se uns amb els altres. Aquesta, crec jo, honestament, que és la solució de tot aquest problema.
Sí.
I ja sé que és molt llarg, això.
I tant, i molt complex. Tornem al tema de les Canàries, perquè els bisbes de les diòcesis de Canàries i Tenerife han fet públic un comunicat conjunt, coincidint amb la celebració ahir, tot just, de la Jornada Mundial dels Pobres, en què fan una crida general a prendre consciència de la situació de pobresa i vulnerabilitat que viuen aquestes persones, i especialment a treballar conjuntament tota la societat perquè tots experimentin l'acollida, l'atenció i el respecte que mereixen com a persones humanes aquests migrants. Els prelats de les dues diòcesis de les Illes Canàries animen tothom a tenir present la creu de Lampedusa com un símbol per acostar i no oblidar el drama i la realitat dels immigrants, com també afirmava el Papa Francesc. Saludem uns minuts també Jesús Alberto González, que és el delegat de Migracions de la diòcesi de Tenerife. Un abrazo a las Islas Canarias, Jesús Alberto González. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un abrazo también desde el Atlántico.
Vamos, si le parece, como si fuera un enviado especial a la última hora. ¿Cómo están en estos momentos las Islas Canarias ante esta situación de casi colapso de desbordamiento migratorio?
Claro, bueno, pues viéndolo con preocupación, porque es verdad que, aunque parece que en estas últimas horas la situación ha mejorado un poco en cuanto a que se han agilizado algunos medios, sí es verdad que hay que reconocer que esta situación ya es tristemente que nos ha cogido, no digo desprevenidos en general, es una pena tener que decir que siendo como somos, frontera sur de Europa, frontera sur de España, no hayamos aprendido como sociedad, como Estado, a gestionar mejor esta situación.
Sí. Entonces,
bueno, lo que estamos viviendo es justamente fruto de la improvisación y el no tener una previsión de que esta situación se iba a dar, se podía dar y tener unas infraestructuras adecuadas.
Sí.
Ciertamente se está viviendo pues con preocupación porque la mayor parte de la migración que ha estado llegando a Canarias en los últimos años no es vía marítima, no es este drama tan crudo que estamos viendo de la llegada a nuestras costas, donde tristemente también muchas personas, no sabemos cuántas, han perdido la vida antes de llegar. Es la migración que a veces entra por avión. Pero es verdad que esta es una situación mucho más dura, el riesgo para las personas es mucho mayor y aquí lo que está pasando es que no había, como mínimo, una infraestructura adecuada para poder hacer una buena acogida. Y eso es lo que está en estas últimas meses y en estas últimas semanas se ha agudizado tremendamente, ¿no?
Desde la Iglesia, la acción es un poco la de siempre, pero redoblada, multiplicada, quizá, desde Cáritas, desde otras estructuras.
Claro, sobre todo se está pidiendo la primera acogida, evidentemente no la estamos llevando a entidades de Iglesia, pero sí que atentos porque a lo que luego podamos apoyar. Y luego, sobre todo, en una labor que yo creo que es importante y necesaria, y es que seamos capaces de ser personas que planteen un diálogo respetuoso, pero sin tensión, sin crispación sobre esta realidad, que es una de las cuestiones que incluso nuestros obispos de las dos diócesis, en la carta pastoral que publicaron el jueves, hablaban un poco de ese riesgo, ¿no? De ahora esta llegada más abundante de personas se produce en una época en que incluso Canarias está sufriendo el tema de desempleo y de prejuicio un poco de la situación habitual por la realidad de la pandemia. Y claro, si a eso unimos que vemos estas imágenes de personas que llegan y llegan como es al puerto de Arguineguín, en situaciones en donde no están siendo bien atendidas, donde se produce ese colapso, eso puede generar en la sociedad y en algunos grupos esa reacción en contra. Y es lo último que tendríamos que tolerar, sí. que permitir, ¿no? Entonces, ahí también, por parte de la Iglesia, sí que tenemos esa palabra de comprensión de esta realidad, de ir más allá a lo inmediato y de generar un diálogo realmente abierto, franco, pero con más miras, no con la inmediatez, ¿no?
Desde luego, y sobre todo sin prejuicios políticos, que es lo que a veces sucede, ¿no? en estos debates.
¿No? Sí, exactamente. Sí.
Jesús Alberto González, delegat de Migracions de la Diòcesi de Tenerife, ens ha acompanyat, és un plaer. Encara tenim Àngel Miret, si li sembla, en castellà, senyor Àngel Miret, si vol plantejar alguna pregunta.
Sí, buenas tardes. Mira, yo quisiera hacerte una pregunta que es un poco paradójico en relación a que parece ser que la mayor parte de estas personas vienen de Mauritania, pero alguna cosa he leído en relación a que también esta llegada masiva o masiva, no me gusta esta expresión, esta amplia llegada
aumento,
de personas.
Sí, el aumento de llegadas. Sí.
Sí, el aumento. ¿Podría corresponderse a algún tipo de actuación por parte del gobierno del Marruecos que estaría, digamos, presionando al gobierno español en relación a diversas cuestiones, entre las cuales, por ejemplo, la ampliación de las aguas territoriales, el conflicto que se ha abierto en relación al Frente Polisario? No sé si esto correspondería a estas rumorologías o tiene alguna base, o no sé si desde aquí, desde las Canarias, vosotros podéis darnos alguna noticia sobre
esta posible relación.
¿Qué de este incremento, sí?
Sí, rápidamente porque tenemos un minuto, disculpe. Sí,
sí que entendemos que el gobierno de Marruecos utiliza la presión migratoria muchas veces para forzar situaciones. De hecho, coincidió con la visita de los responsables públicos a las islas un poco ese aumento de la llegada, ¿no? Esto es una variable y yo creo que no hay que ser ingenuo y hay que tenerla en cuenta, ¿no? Pero también es verdad que desde Senegal, por ejemplo, que están llegando muchas personas, eso tiene que ver también con la realidad de que está sufriendo el continente africano, o sea,
en general,
de pobreza, de carencia, y eso,
claro,
fuerza a la gente a buscar una alternativa, y nosotros no estamos tan lejos, ¿no?
No, no, claro, desde luego, es todo el continente africano, desde luego. No hay tiempo para más, no hi ha temps per més. Moltes gràcies, Àngel Miret, advocat, amic de la casa, sempre als micròfons oberts, i moltes gràcies també a Jesús Alberto González, delegat de Migracions de la Diòcesi de Tenerife. Un abrazo y muchos ánimos a los canarios. Hasta pronto.
Ánimo,
gracias a ustedes. Adéu-siau.